tendència que hi havia és a polítiques fragmentades, descoordinades, molt puntuals, i això s'ha acabat. El 2022, a finals d'any, vam aprovar el primer Pla Nacional de Prevenció, on hi som no només tots els departaments del govern, sinó que implica el conjunt d'institucions del país, però també a nombrosos actors privats, siguin agents econòmics i socials, perquè les violències masclistes també poden passar en l'àmbit laboral, però també associacions de veïns, a centres esportius, culturals, mercats, centres comercials, perquè en l'àmbit sociocomunitari també es produeixen violències masclistes, és a dir, que impliquem el conjunt de la societat. I d'aquest pla, que té unes 200 mesures, més de 43 milions de pressupost, no en vam trobar cap mena de precedent a nivell europeu. I, per tant, això dona una indicació de com de pioneres són aquestes polítiques de prevenció i com de recents són amb aquest abordatge integral i estructural. No poden ser accions puntuals i hem d'anar de manera molt coordinada i sostinguda en el temps.
En aquest sentit, pel que fa aquest abordatge integral, com ho feu per canviar una mica doncs, la perspectiva a nivell de tota la societat? Quines mesures esteu impulsant?
Doncs, com et deia, són mesures per tots els àmbits. Des de l'àmbit educatiu, a l'àmbit social, a l'àmbit del transport públic, tots i cadascun dels àmbits han de poder estar preparats per fer una bona i primerenca detecció dels casos, tant per evitar que passin com quan s'identifiquen, evitar que es cronifiquin, per poder acompanyar les dones i els fills i filles als serveis especialitzats i per provocar aquest canvi social i cultural que necessitem. Tu ho deies a la teva presentació. Estem davant de violències que són estructurals, que formen part del nostre dia a dia. Les societats patriarcals es fonamenten també en la violència envers les dones. I fins que no provoquem aquest canvi social i cultural, què vol dir? Que tota la societat, que tots i totes ens sentim partícips d'aquesta lluita, d'aprendre a identificar els indicis, d'aprendre a escoltar, de no revictimitzar les dones, de no qüestionar el seu testimoni, d'entendre els processos de violència, i que no podem demanar a les dones que siguin valentes. El que necessitem demanar és que tota la societat sigui valenta, que sàpiga escoltar, que sàpiga acompanyar, i per això insistim tant en el telèfon 900 920, que no és només per les dones que estiguin vivint una situació de violència, sinó per tots els entorns d'àmbit familiar, d'àmbit laboral, d'amistats, que puguin poder preguntar: escolta, això que he vist, això que m'han explicat, és violència masclista o no? Què puc fer jo per acompanyar aquesta dona? Fins que tota la societat no sigui conscient que no en podem deixar passar ni una, les violències masclistes seguiran existint.
De fet, els experts alerten també que les vacances d'estiu, justament, i moments de més convivència, com també serien doncs, les vacances de Nadal, incrementen el risc de patir violència masclista. És així? Hem d'estar més pendents durant aquesta època de l'any?
La convivència és sempre un factor de risc. No necessàriament pel que fa a feminicidis, els estius acumulen més casos. Hi ha hagut anys que sí, hi ha hagut anys que no. Pot ser en vacances de Nadal, pot ser en cap de setmana. Per tant, el que sí que hem de tenir en compte és com els entorns, per això insistim, els entorns familiars, els entorns d'amistat, estem pendents d'aquestes alertes. Som les persones més properes que les podem identificar, que ens ho pot explicar o que ho podem veure nosaltres mateixes. Per tant, empoderar les dones a aprendre a identificar aquests símptomes, a tenir els espais per parlar, això és cabdal. És cabdal. Per tant, la resposta seria que sí, que malgrat que no sigui una causa-efecte directa, davant aquest increment de risc que porta la convivència, més alertes per part de tothom.
Pel que fa a la violència vicària, que comentàvem també, des de que va començar l'any hem anat veient casos que ens han posat els pèls de punta. Segons les dades del departament, 5 fills i filles han sigut assassinats per violència vicària aquest 2024 a Catalunya. Llavors, per això també la Generalitat ha començat a treballar, va començar el maig amb un grup d'expertes que està treballant per analitzar la situació i fer-ne un informe. Què en podem esperar d'aquesta iniciativa?
D'una banda, en podem esperar tenir una bona diagnosi. Ara mateix les dades estan molt fragmentades. Abans que deies, fa només 20 anys que hi ha polítiques d'abordatge de les violències masclistes, és que encara fa menys temps que tenim sèries de dades sistematitzades. I això també ha vingut en bona mesura provocat pel marc legislatiu espanyol, que ha estat molt centrat en la violència en l'àmbit de la parella. Aquí a Catalunya ja vam fer, amb la nostra llei, un abordatge més ampli i, com deia abans, recollim tots els casos, tots els tipus de feminicidi o feminicidis vinculats també, quan passa doncs, envers els fills i filles o altres persones, no? Doncs, que poden ser també assassinades pel fet d'estar acompanyant a la víctima. Tenir dades, doncs, de tots els àmbits possibles que siguin rellevants, perquè, com deia, hi ha dades que en perspectiva històrica no podrem reconstruir. Hauran quedat enterrats, diguéssim, en una categoria de violència domèstica o d'altres formes. Per tant, quan més acurades puguin ser aquestes dades, millor. L'altre objectiu és tenir també un recull de quines són les modificacions, les millores que es poden fer pel conjunt de poders públics. Les recollirem totes, aquelles que siguin competència de la Generalitat, aquelles que siguin competència de l'Estat, i exigirem, sigui el Poder Judicial, sigui el Ministeri d'Interior, sigui el qui correspongui, que s'adoptin aquestes mesures. Mesures que permetin reforçar la detecció, que permetin reforçar la protecció. És a dir, mesures en tots els àmbits. Aquest grup d'expertes té perfils diversos, des de l'àmbit de la criminologia, l'especialització en violències masclistes, el món de la comunicació també, perquè és important com es trasllada aquesta comunicació. Per tant, amb aquesta expertesa acumulada d'aquest grup, el que tindrem és, a la tardor, un informe que ens permetrà tenir un full de ruta per no fer hipòtesis a l'aire, sinó per poder treballar sobre unes línies sòlides i que ens permetin, doncs, cada vegada avançar més en aquesta erradicació de les violències, especialment les que afecten a infants i adolescents.
De fet, ara ho deies, pel que fa a la violència de gènere, doncs hi ha una sèrie d'agents que intervenen i poden ajudar a prevenir-la. Pel que fa a quan es tracta d'infants, no? Aquests agents s'acaben multiplicant, per exemple, a l'escola. Com es poden prevenir a l'escola aquest tipus de violències? Es poden arribar a veure, realment?
Això ja ho estem treballant, perquè l'abordatge de les violències que afecten a infants i adolescents té moltes cares. Pot ser violències sexuals que pateixen pel seu entorn immediat, pot ser doncs aquesta violència masclista que es viu en l'àmbit de la llar. Els fills i filles són sempre víctimes directes de la violència masclista, en pateixin agressions físiques o psicològiques ells mateixos o no. Viure en un entorn on s'està maltractant a la mare clarament suposa un impacte directe per a aquestes criatures, i sabem doncs, també que a vegades les pròpies criatures poden ser víctimes de la violència més dura, incloent els assassinats per fer el màxim mal possible a la mare. Aquí hi ha tota una xarxa ja feta i una coordinació cada cop més forta, creixent, entre tots els serveis públics que treballen amb infància. Ho hem vist en el cas de les Barnahus, les cases de les xiquetes i els xiquets, per atendre les violències sexuals, on el que fem és que no siguin les criatures i les famílies que hagin d'anar a trucar 40 portes a fer la declaració policial, la declaració en seu judicial, l'atenció psicològica, l'examen forense. Està allí tot ben coordinat per no revictimitzar, per acompanyar millor en aquest procés tan dur. En la detecció de les violències masclistes i el risc potencial que hi pugui haver doncs, d'aquesta agressió extrema o perill per la seva vida, clar, els professionals que estan més en el seu dia a dia, siguin docents, siguin pediatres, doncs aquí tenen un paper capdalt. Per tant, aquesta coordinació, formacions, perquè siguin capaços d'identificar millor aquestes alertes, també s'està treballant.
En aquest sentit, una de les teories per aquest repunt de casos que parlàvem a l'inici, que es podria també aplicar doncs, a la violència vicària, és l'efecte crida, no? Que se n'està parlant molt últimament. Què en pensa vostè, consellera, de l'efecte crida?
L'efecte crida, siguin els casos de feminicidis de dones o assassinats de criatures per part del pare o la parella de la mare, no té una evidència empírica que apunti en la mateixa direcció. Hi ha estudis contradictoris, és més una hipòtesi de treball que no pas una constatació empírica, però el que sí que és cert, i això també ho treballarà el grup d'expertes, però el que sí que és cert és que si hi ha un efecte crida, el paper dels mitjans de comunicació és molt rellevant. Com es presenti la informació, la morbositat del cas, el tipus de detalls que es proporcionin. Crec que en tots els casos de violència masclista hem de ser molt conscients que els detalls dels casos no són dret a la informació. ni de l'àmbit periodístic ni del conjunt de la ciutadania, perquè hem de protegir la intimitat de les víctimes, hem de protegir el procés de dol de les famílies perquè es puguin començar a recuperar d'aquest esdeveniment que ha sigut tan dur i tan devastador en les seves vides, i per tant el tractament informatiu ha de ser molt curós d'entrada per aquesta hipòtesi que, com dic, no tenim prous elements fonamentats per afirmar que sí que hi ha un efecte crida, però tampoc la descartem, que siguin doncs, els estudis i les expertes les que ens apuntin de manera més ferma en una direcció o una altra, però aquesta crida constant als mitjans de comunicació la fem, perquè hem vist el patiment, el dolor de les víctimes, de sovint conèixer detalls dels casos per la premsa abans que hagin pogut estar informades per la policia o pels serveis especialitzats. Això afegeix dolor sobre dolor, i és una nova forma de violència. Sabem que els mitjans de comunicació hi posen cada vegada més esforç en un tractament adequat, però només que n'hi hagi un que ho faci malament, aquí el ressò que se'n fa ja és global i l'impacte sobre les famílies és devastador.
Mm-hmm. El que sí que s'ha pogut veure, però, és que quan transcendeixen els mitjans de comunicació doncs, a aquests casos, hi ha un augment en les trucades, no?, en el telèfon que teniu. Realment és així? Hi ha aquest augment de trucades? Sí. Després de casos com els que hem vist aquest cap de setmana.
Sí, el tenim constatat, i això és en bona mesura gràcies també a aquest paper difusor de sensibilització dels mitjans de comunicació, de quan passa un cas us feu ressò del telèfon 900 900 120, o si és d'àmbit comarcal doncs dels serveis especialitzats que hi ha més propers en aquell territori, siguin els CIES, els serveis d'intervenció especialitzada, o els CIATS, els serveis d'informació i atenció a les dones. Per tant, en aquell moment, la difusió de la informació que ha de ser sempre constant, per molt que la fem de manera permanent, totes les difusions ajuden per arribar al conjunt de dones del país. És molt important aquesta feina que feu de sensibilització i de fer arribar la informació a la ciutadania.
Uh-huh. Ara ho recordaves de 900 900 120. Tot i això, continuen les dades de les dones que denuncien i que truquen aquest número continuen sent baixes. De fet, ja fa anys que no superen el 20% segons les dades. Continua sent una dada molt, molt baixa, no? Per què?
Entenc que no dius el nombre de dones que truquen, sinó que presenten una denúncia.
Ah, exacte, sí.
Sí, les dades de denúncia encara són baixes respecte al conjunt de violències masclistes que sabem que ocorren. És un àmbit on encara hi ha molta infradenúncia, no només en l'àmbit de la parella, sinó en tots. Encara són més baixes les denúncies en l'àmbit de les agressions sexuals. Les dones han viscut durant segles, durant dècades, l'aïllament social, la manca de comprensió, la por a que no ens creguin, que ens qüestionin el testimoni. És evident que això ha canviat, però encara necessita canviar més. Per això posem sempre l'èmfasi en el conjunt de la societat. El millor sistema de protecció és tota una societat mobilitzada, escoltant, acompanyant, no deixant-ne passar ni una. Nosaltres, però, no posem mai l'èmfasi en la denúncia. Sabem que la denúncia eventualment és un pas important per reparar, perquè no hi hagi impunitat en aquestes agressions, però sabem també que és més fàcil denunciar, que s'afronta amb més garanties un procés de denúncia si abans estàs acompanyada. I per això nosaltres l'èmfasi el posem sempre en aquesta crida a les dones a anar a un servei especialitzat que, insisteixo, estan distribuïts a tot el territori, i hem fet una inversió com mai en aquesta legislatura per augmentar els serveis, per reforçar el nombre de professionals dels serveis, perquè els serveis quedin el més a prop possible de les dones i que hi hagi més especialització que mai. Fins i tot amb aquest servei d'intervenció en crisi, que s'activa també a través del telèfon 900 900 120, que té capacitat de desplaçar-se arreu del país a qualsevol municipi, sigui gran, sigui petit, quedi més lluny de Barcelona o menys, i arriba en menys de 2 hores. I pot fer aquesta atenció psicològica, si cal, a casa de la dona o en un altre espai que es consideri segur. Per tant, els serveis hi són per acompanyar. Estar acompanyada implica que pots fer una millor valoració del risc. Potser hi ha senyals que no has vist, però parlant amb una professional pots identificar que aquestes són situacions de risc. Pots conèixer quins són el conjunt de serveis amb què les institucions t'acompanyen, cobrint les diferents necessitats, siguin habitacionals, sigui doncs, amb les criatures. És un servei, o són serveis molt integrals. Fem aquesta crida a que totes les dones comencin almenys fent aquesta consulta al telèfon 900 920, que pot fer la derivació també als serveis, perquè fins i tot en els casos de feminicidis, els que ens diuen les dades és que les dones que estan acompanyades per un servei especialitzat tenen molt menys risc en aquest cas. Sigui perquè doncs, coneixen molt més el mapa de recursos, perquè estan millor preparades per afrontar-ho, pel que sigui, però les dades també ens ho demostren així.
Pel que fa a aquesta mobilització que parlaves, aquesta sensibilització de la societat, hem vist que els últims anys doncs, ha anat en augment, però també contrasta amb discursos negacionistes més radicals, podríem dir. Com es combaten aquest tipus de discursos que, a més, estan tenint un impacte molt fort a la gent jove, als certs sectors joves?
Sí, aquí l'extrema dreta a nivell global, això no és un fenomen que passi només a Catalunya, està passant arreu del món, ha declarat la guerra a totes les polítiques progressistes, especialment a les polítiques d'igualtat. Està plenament en guerra cultural, s'anomena així, i és una amenaça directa als drets de les dones. Aquells avenços que són molt recents, tant a nivell formal de les lleis que garanteixen drets, com també dels serveis que existeixen per garantir aquests drets. I aquí, novament, necessitem ser tota una societat mobilitzada. Evidentment, i ho hem dit moltes vegades, exigim tant a l'Estat com a la Unió Europea que faci els deures a les xarxes socials, precisament per aquí és on hi ha més impacte en la gent jove, que són la generació nadiua de les xarxes socials, però està arribant al conjunt de la població, perquè aquestes notícies falses, manipulacions, dades doncs, que no són correctes, que puguin ser combatudes, que hi hagi conseqüències, però necessitem ser tota una societat mobilitzada. Tornem a recordar-ho. Només fa 20 anys que tenim polítiques d'abordatge de les violències masclistes. Les dades ens posen davant d'un mirall. Qui pensi que ja hem assolit la igualtat, només cal que miri les dades de violències masclistes, no només les de feminicidis, les d'agressions sexuals, les d'assetjament sexual a la feina. Aquesta és una realitat flagrant, és la principal vulneració de drets humans de les dones, i clar que necessitem més polítiques d'igualtat. Per tant, s'han de combatre tant els discursos negacionistes de les violències masclistes, que el que busquen és fer baixar la guàrdia al conjunt de la societat, deslegitimar les polítiques d'igualtat, però també han de seguir apostant per les polítiques d'igualtat, dotant-les cada vegada de més recursos, implicant a més actors en aquesta lluita contra les violències.
De fet, les expertes apunten que hi ha un xoc, no?, del feminisme, del moviment feminista contra aquests discursos de l'extrema dreta. A què creus que es deu aquesta polarització tan radical, aquest xoc?
No és un xoc. Les feministes no busquen xocar contra plantejaments que neguen drets. Per l'extrema dreta, o com s'estan articulant aquests grups antidrets, antigènere, a nivell global, totes les polítiques progressistes són el target dels seus atacs. Són les polítiques d'igualtat de gènere, són les polítiques LGTBI, són les polítiques antiracistes, no? Són les polítiques migratòries. Busquen bocs expiatoris per implantar un model de societat reaccionari, conservador, autoritari, no? Desvirtuar la idea de llibertat, com si la llibertat fos només quelcom individual, no? La llibertat de no posar-me mascareta si em dóna la gana, no? Aquesta llibertat que és egoista i que impacta de manera tan negativa sobre la resta, quan la llibertat només la podem gaudir de manera col·lectiva. Tu ets lliure si jo també et garanteixo els teus drets, no? Si tu ets una persona LGTBI, tu tens els drets formalment garantits a la llei, però la meva responsabilitat és no discriminar-te, no cal dir no insultar-te, no fer discursos d'odi. Per tant, hem de ser conscients que aquests atacs contra unes polítiques concretes, contra les persones, siguin activistes, periodistes o responsables en un moment donat de governs o d'institucions que promouen, que apliquen polítiques d'igualtat, és un atac contra el conjunt de la ciutadania, és un atac contra la democràcia.
Consellera, també li volia preguntar quina valoració fa de la feina feta des d'aquesta primera Conselleria d'Igualtat i Feminismes.
Jo crec que 3 anys després podem dir que hi ha hagut un abans i un després en les polítiques d'igualtat en aquest país. D'una banda, a nivell de recursos. Tenim un 150% més de recursos destinats a les polítiques d'igualtat, però les polítiques d'igualtat no es fan soles i els compromisos polítics s'han de materialitzar en pressupostos, això és evident, si no, com fas un pla nacional de prevenció, com obres nous serveis, és evident que necessites els recursos. Hagués pogut ser un increment del 190%, que vol dir gairebé triplicar els recursos si s'haguessin aprovat els pressupostos del 2024. Vol dir també que s'han fet polítiques pioneres, com no havia passat mai, com dic, aquesta lluita contra les violències masclistes, ha vist com es triplicaven els recursos. Hem pogut fer polítiques pioneres també en l'àmbit dels drets sexuals i reproductius. La distribució gratuïta de productes menstruals n'és un exemple, però moltíssimes d'altres també. En 3 anys hem obert més de 2.000 serveis de cures per a menors de 0 a 16 anys arreu del país, i això és clau tant per la conciliació, però també per tenir dret al temps, dret a poder fer esport, dret a poder fer participació social i política, a formar-nos, a respirar, no? El dret al temps i la pobresa de temps de les dones és un element també que necessitem seguir treballant molt com a país. Polítiques LGTBI que també estiguin dotades, que les administracions responguem amb acompanyament psicològic, acompanyament jurídic gratuït davant casos de LGTBI-fòbia. És a dir, hi ha, les polítiques d'igualtat han estat a l'agenda, com no havia passat mai, i això no té marxa enrere, o no hauria de tenir marxa enrere.
Uh-huh. Ara ho comentava, aquesta campanya pionera, podríem dir, a nivell mundial, La meva regla, les meves regles, que de fet van fer seguiment a Ràdio Estel en aquest mateix programa. Ara que ja han passat uns mesos, quin balanç en feu d'aquesta campanya?
Un balanç molt i molt positiu, d'entrada pel volum de dones que ja han anat a recollir els seus productes a les farmàcies. Hi ha més de 400.000 productes dispensats.
400.000.
Més de 400.000. Més de 670.000 codis QR descarregats. Uh-huh. Recordem que l'accés als productes es vehicula a través d'un codi QR que trobem a l'aplicació de La meva salut, i allí això podem anar a qualsevol farmàcia on ens assessoraran sobre quin és el producte, doncs que per les nostres horaris laborals, si hem parit o no hem parit, per qualsevol circumstància que ens pugui anar millor. Això vol dir que la resposta social ha sigut massiva. Uh-huh. Vol dir que s'ha entès que ja n'hi havia prou de tabús, de mites sobre la menstruació, que ens ha proporcionat una informació que abans no teníem, perquè s'han obert converses a les sobretaules, a l'hora del cafè, a les feines, que tenim més espais on anar a preguntar, sigui a les mateixes farmàcies que han estat formades pel Departament d'Igualtat i Feminismes en drets sexuals i reproductius i de manera específica en menstruació i en menopausa, en climateri, i que també hem pres més consciència sobre l'impacte ecològic que tenen els productes menstruals d'un sol ús. Recordem que cada any es produeixen 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables, siguin els tampons o les compreses d'un sol ús. Per tant, és un impacte que valorem de manera molt positiva, i que aquest pla d'equitat menstrual i climateri que engloba aquesta mesura que ha sigut pionera a nivell mundial s'ha de seguir implementant, i hem trobat moltíssimes dones que ens han dit, i el climateri què? Què fareu ara en relació a la menopausa? Com dic, el pla també ho inclou. Aquesta és el conjunt de mesures que s'han de desenvolupar ara al llarg de tot el cicle vital de les dones. Necessitem tenir aquesta informació de qualitat, necessitem trencar tots els tabús, tots els estigmes, necessitem conèixer el nostre propi cos, perquè al final és millor salut, millor benestar, i acabar d'una vegada amb tots aquests estereotips, mites, estigmes, que pel sol fet de ser dones en processos tan naturals, doncs encara ens estan discriminant.
Uh-huh. De fet, vistes aquestes dades tan positives, no sé si heu rebut, teniu constància que gràcies a aquesta campanya s'estigui plantejant o es vulgui aplicar a altres països?
N'hem rebut nosaltres de sol·licituds d'informació i per compartir com s'ha implementat aquesta campanya. Fins i tot ens han arribat a demanar la licitació que han fet d'aquests productes, com l'hem articulat al territori, com hem aconseguit que, per exemple, introduir clàusules per fomentar la producció de quilòmetre zero en plena garantia d'estàndards ambientals, de drets humans. Tenim països interessats. El Consell de Farmàcies de Catalunya també està rebent peticions d'organismes homòlegs d'altres països, perquè ha suposat també per aquest sector un reconeixement de com farmacèutics i farmacèutiques són agents de salut comunitària i com tenen un paper capdalt a l'hora de proporcionar aquesta informació, de proporcionar consell, perquè ja són persones molt properes a la ciutadania, i algunes empreses també han rebut consultes d'empreses d'altres països per veure com podrien impulsar que els seus governs ho facin. Vam fer una presentació al Parlament Europeu fa un parell de mesos, i les institucions i les entitats que allà hi havia, fos de lluita contra la pobresa, fos d'igualtat de gènere, fos de entitats que actuen davant l'emergència climàtica, totes valoraven de manera molt positiva la iniciativa, perquè té tots els elements, són productes de qualitat, són els que provoquen menys al·lèrgies, no?, menys impactes sobre la salut, que sigui una política universal, perquè com provoquem el canvi social si no s'adreça a totes les dones? És a dir, no combatem només pobresa menstrual, que ho hem de fer també, perquè les dades així ens indiquen que existeix, sinó aquest canvi, no?, en l'ús dels productes per l'impacte ecològic, per trencar els tabús.
I per acabar, consellera, pel que fa al nou govern que vindrà, espera que aquest nou govern català doncs pugui anar molt més lluny en matèria d'igualtat i feminismes del que ja ha pogut anar vostè?
Té la responsabilitat de fer-ho. Nosaltres hem sigut les primeres i no serem les últimes, perquè hem treballat perquè sigui inconcebible que qualsevol futur govern de la Generalitat no tingui un departament d'igualtat i feminismes. Hem treballat per incrementar els recursos any a any, i com deia, si s'hagués aprovat el pressupost del 2024, haguéssim triplicat els recursos que hi havia respecte a l'any 2021. El següent govern, sigui quin sigui, té la responsabilitat de seguir incrementant els recursos, de seguir aplicant aquestes polítiques transversals que també s'han fet per primera vegada de manera sistemàtica, coordinada pel conjunt de departaments del govern. Recordem que no érem només un departament d'Igualtat i Feminismes, el pla de govern tenia un eix de transformació feminista i tots els departaments han estat fent polítiques feministes, coordinadament, codissenyant polítiques amb nosaltres. Això és, com deia al principi, un abans i un després, i qui vingui després té la responsabilitat de seguir aprofundint en aquesta transformació feminista que és tan necessària.
Doncs esperem que així sigui. Tània Verge, consellera en funcions d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a la caravana.
A vosaltres.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vinga, va, un minutet, ja arribarem a 11:45 del matí. Vallès, quina entrevista, eh?
Ai, sí, bravo!
Has estat molt bé.
Tania Verge, la veritat és que molt bé. Ha fet com molt bon balanç de tot el que hem pogut fer aquests 3 anys de conselleria que deia ella, i la veritat és que molt contenta. I és el que deia, al final ha sigut, vull dir, ha sigut aquesta primera conselleria i ara tot el que queda encara es podrà fer moltíssima, moltíssima feina més.
Absolutament.
Amb en Joan, que estàvem aquí la peixera al davant observant-te qual padre és orgulloso, fent mentre feies l'entrevista, ens ha agradat molt l'última pregunta que has fet, que, o sigui, i tant la teva pregunta com la seva resposta...
Sí.
La pròxima conselleria, doncs...
Sí, que deia... No,
que té la responsabilitat...
Ho ha de fer.
De fer encara millor dels que ho ha fet la...
Sí. I al final, això, que han sigut les primeres i que queden moltes coses per fer.
Absolutament.
Molt bé.
De moment, però, avui marxem, i marxem lluny amb el pròxim
associat. Sí, molt lluny. Anem molt lluny.
Anem
a la Lluna.
Tan lluny?
Sí, a la Lluna. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words... Oh, molt bé.
Aquí sí que som de karaoke, Vallès.
Jo veig ja. Bé.
Va, per què marxem a la Lluna?
Doncs mira, perquè si està molt bé.
Sí, s'està molt bé. De fet, s'està moltíssim bé.
Segurament farà més fresqueta que aquí.
No, temperatures màximes de 127 graus, a la Lluna.
Vaja. Nen, que et desfaràs, tu que ets un bombó.
127 graus, sí, ara us explicaré el per què. Ens queda una miqueta lluny l'estació espacial de la Lluna, però hem d'anar-hi perquè s'ha fet un descobriment científic molt important.
Val.
Un equip internacional de científics de la Universitat de Trento, Itàlia, que ha aconseguit recopilar proves suficients que demostren l'existència de túnels subterranis a la Lluna.
Què?
Túnels subterranis.
Passadissos secrets, com el internado.
Ah, exacte. Oh. Molt bé, Olma Giró. Ho has entès perfectament.
Tu saps lo de Trento o no?
Què?
No sabeu lo de Trento?
No.
El concilio di Trento.
Aviam, repetiu amb mi.
A veure què sortiràs ara, Joan Trias.
Mira, deixa'l.
33 Trentini entraran a Trento tutti 33 trotterelando.
33 Trentini entraran a Trento tutti 33 Trentini.
Trento.
16 jutges d'un jutjat mengen fetges d'un penjat. Repeteix.
Bravo. Mai ho havia escoltat, això, amb Sinatra de fons, fixa't. I té el seu encant.
Doncs mira.
Vinga,
doncs sí, túnels subterranis de la Lluna. Fins ara coneixíem les fosses lunars i sí que es creia que podien estar connectades per aquestes coves subterrànies, però encara no s'havia pogut demostrar l'existència. De fet, fa més de 50 anys que els experts debatien sobre si hi havia aquests túnels, com funcionaven aquestes connexions a la Lluna. Doncs ara s'ha demostrat que sí, i un dels punts més importants a tenir en compte d'aquest descobriment és que, clar, aquests túnels podrien servir com a lloc segur per als astronautes de futures missions a la Lluna.
Fixa't.
El que dèiem, a la Lluna ja s'arriben a temperatures màximes de 127 graus.
Re.
I mínimes de 173 graus negatius. O sigui, imagineu-vos.
A veure, que van amb tratges especials. Tranquils.
Sí, clar,
no,
tranquils,
van amb banyador.
Sí, però clar, hem de pensar que el contrast tèrmic és molt, molt gran entre el dia i la nit. Mm-hmm. I clar, dins d'aquests túnels es podria aconseguir una temperatura estable d'uns 16-17 graus.
Per
tant... El que dèiem, es podrien fer servir com a bases temporals, refugis per astronautes...
De 127 positius a 173 negatius, dins dels túnels a 16 i 17.
16 i 17 graus es podrien arribar a assolir aquestes temperatures.
Que jo he sigut monitora astronòmica.
Jo, mira, quan llegia aquesta notícia, m'imaginava una pel·lícula així més futurística, tots vivint a dins dels túnels de la Lluna.
Però clar,
segur que en un futur es pot fer.
Però no pot sortir bé, sí, amb el tratge, però és com tot complicat. Jo, de debò, hagués volgut ser astronauta si no haguéssim fet... O sigui, per ser astronauta has de passar una prova del mareig, però una bestialitat.
Sí, clar, no la passes.
Que voltes,
ja ho podem saber, que no la passes, eh?
Mareig un veler, la Lluna no puc anar.
No.
Ja hi seria.
Jo no li m'encantaria anar en coet.
Uf, jo...
M'agradaria molt provar-ho.
Sí, eh?
Sí.
Home, de moment ja et vas posar en aquell coet.
A la Soyuz, sí.
Aquell coet que vas explicar l'altre dia.
Això és que en Joan ha vist massa Tintín.
Tintín.
Sí, va amb coet.
Sí, és veritat.
Amb el coet de color vermell.
Vermell i blanc.
De quadres.
Preciós. Va, doncs com s'ha fet aquest descobriment? Ho han fet gràcies a un satèl·lit de la NASA que orbita la Lluna des del 2010. Llavors, han agafat unes dades del 2010 que no s'havien pogut llegir fins ara. O sigui, les dades les tenien...
Estaven anat però mala lletra.
Però no les havien pogut...
Hem fet un Rajoy, és que no entiendo la letra.
Home!
Doncs aquest satèl·lit el que fa és... O sigui, és una mena de radar que emet ones de ràdio contra la Lluna, sí, i aquestes es reflecteixen a l'escorça lunar i tornen a arribar al radar.
Fixa't.
Clar, quan s'estudien, doncs es pot determinar quina forma té la superfície que les ha produït i la distància, doncs, de la qual està situada, no?
Jo ho estic entenent.
Ho has entès,
sí, sí,
home?
Sí, sí.
A més a més,
sí,
amb els meus gestos, jo crec que és bastant
senzill. Sí, sí. Com és l'efecte rebot. Ens hem d'imaginar un efecte rebot.
Efecte rebot.
Pum, pam, pum, pam.
Xim, pum. Doncs això seria aquestes dades que es van recollir el 2010 i ara s'han llegit.
I què diuen?
Per fi, doncs això, que existeixen els túnels. Que existeixen els túnels subterranis i que en un futur segurament anirem tots a viure a la Lluna.
Entès, eh?
Serem uns llunàtics.
Ja ho som ara.
Tu ho ets?
Sí,
sí, bastant.
Sí.
La Giró, si és llunàtica?
Sí.
Cal que li preguntem?
Aquí una mica tots, no? Som de llunàtics.
Sí. Mai.
Mira, voleu saber una intimitat d'aquest programa?
Ai.
Ai, la Judit, agafa.
Bueno, a veure, és que què explicaràs? Bueno. Cada dia expliques.
Agafa a les, no sé, 7 del matí i ens preguntem. Una cosa, nois, vosaltres...
Però quan... fas aquesta veu, la Vallès?
És que no sé imitar!
Jo no tinc aquesta veu, home.
No sé, quan penseu en la Lluna, quina cançó us ve al cap? Sabeu quina cançó va dir la Judit? La Lluna i la Puna.
No!
Mira, ara, com que la Judit va dir aquesta, com fa aquesta cançó?
La Lluna, la pruna...
No la cantaré, no la cantaré.
Lliures no, però voleu comprar prunes?
Home, que
bravo!
Darrera cistella Capravo de la darrera setmana de la caravana de Radio Estel. No, què? Vols fer una setmana més?
Sí, no és... No. Sí, demà...
Una temporada sencera i no sap com va encara.
Que no, home, que no. Que has dit darrere cistella Capravo i jo dic, no, demà torna a haver-hi cistella Capravo. O sigui, demà torna a haver-hi el sorteig.
La mateixa
que passa
avui.
Que, doncs, donarem la mateixa cistella que avui, ahir, abans d'ahir i el dilluns. En definitiva... Prunes i llunes a Capravo, perquè Capravo és la companyia de supermercats de referència a Catalunya.
Ligues com un llibre obert, Giro.
Sí. Capravo és la companyia de supermercats... Mira, que ho faig sense llegir el guió, que ja m'ho sé.
Vinga, va.
Oients, estic sense guió.
Ai, Déu meu.
Animeu-me.
Vinga.
Puja. Sintonia. Capravo és la companyia de supermercats amb més història de tot Catalunya, més de 65 anys d'història, però sabeu el millor, que no s'han jubilat perquè encara hi podeu anar. Trobareu un Capravo a cada cantonada de Catalunya, més de 3.000 metres quadrats.
No, 3.000 metres quadrats, no, més de 3.000 Capravos.
Més de 3.000 Capravos.
No, vas bé.
Arreu del territori,
ara.
Perquè és que el que podríem dir és que són legión, i ara teòricament hauria de sonar una cabra que fa... Molt bé.
Mira la cabra.
Productes de proximitat, local, sempre amb la mirada posada doncs, als agricultors i als ramaders a casa nostra. Tot el que no s'ha estrenat a Capravo ja hi és i ho trobareu tot. Segur que és el millor, que més tenen un ordre de distribució, no sé jo qui ordena a les estanteries d'aquest supermercat, però ho trobareu tot, no us perdreu. Ni vosaltres, ni si aneu amb criatures, tot ben ordenat.
Sí.
Botigues de nova generació,
ara.
Millor preparades per donar respostes a les noves preferències del consumidor. Capravo, evidentment, et cuida i ens cuida.
Capravo és un mercat urbà de proximitat.
Urbà i de proximitat, digues que sí. Preda, doncs, estalvi personalitzat, la varietat, la innovació, productes frescos...
Tu ets Club Capravo ja o no?
Sí,
ja
ho era,
pensava.
Ja ho era abans de fer aquest sorteig. Perquè, home, qui no corre bola...
Jo sempre,
soc...
I sí, és
vas
que
vaig
a buscar
amb el carnet del Super 3 i el del Capravo.
Sí. Jo és que vaig néixer que... i el tenia,
apa,
el carnet.
Som-hi.
No, però sí, després us l'ensenyo, sempre el porto, perquè sempre vaig a comprar.
Saps què és el bo de Capravo, que tu tenis 65 anys d'història, no et retiren el carnet del Super 3, a tu t'envien una carta a casa i et diuen ja no ets Club dels Supers, amic, t'has fet gran, Capravo no, Capravo et cuida.
I l'aplicació de mòbil va fantàsticament, també us la recomano.
Que bé. Doncs sí, per això encara no us ha semblat suficient, que sapigueu que la cara Habana, als nostres oients, cada setmana els hi regalem una meravellosa cistella Capravo. Què porta la cistella que podeu aconseguir demà? Última oportunitat. Last minute, last change, espavileu. Què porta la cistella?
International. Concurs. Digues, què porta?
Hi trobareu moltíssimes coses, com per exemple farfalle vegetal, mongeta blanca cuita, salsa de tomàquet, musclo en escabeig...
Això que estàs dient, s'ho fot. xai pastor per esmorzar.
Sí, amb una queixalada. Però és que encara, es fot amb musclones cabells, olives negres, batut de cacau, suc de taronja, desodorant de pell sensible. Sisplau, poseu-vos desodorant, que hi ha gent que
sempre,
en necessita.
Sempre.
I loció after sun, perquè si sou d'aquells que no penseu gaire i preneu el sol sense crema, doncs mira, anem a posar-hi remei, si més no, després.
Absolutament.
Però és que a sobre sabeu què porta?
Què?
La revista Sabor Cat Bravo.
Sabor!
Revista Sabor. Una revista genial on podeu trobar receptes per fer a casa vostra. Tot això a l'última cistella Cap Bravo. Llavors, després de dir-vos tot això, què heu de fer per aconseguir-la? Perquè tampoc el que no farem serà regalar-vos la cistella, perquè sí. No, aquí no ho fem, aquí anem a jugar. Llavors, avui, senyors i senyores, resulta que és 18 de juliol i a banda de que han passat moltes coses que abans hem explicat, també és el Dia Mundial de l'Escolta. Escúchame.
Balles, balla cada cap de setmana, Camila, per com ho està fent.
Sí, sí. No, aquesta
heu vist? És que quan estàs assegut has de trobar com una tècnica, no? Per... Jo crec que aquí ets molt
bé. Està la cadira d'en Rafa, com s'ha menjat el personatge,
sí,
eh?
A mi també, sí, sí, jo noto una energia diferent avui, la veritat.
Ai,
de moment encara tens cabell, però... Rafa sempre va mort, escúchame. Vinga, va, avui, 18 de juliol, Dia Mundial de l'Escolta, que en anglès és Wolf Listening Day, que sempre és més cool dir-ho en anglès. Tu vas pel carrer i dius, saps quin dia és avui, el Dia Mundial de l'Escolta? Diuen, d'acord, però tu dius, avui és Wolf Listening Day, i dirà, què és això? Saps? Una mica en aquest... Wolf Listening Day, Dia de l'Escolta, un dia doncs, que evidentment ens serveix per reflexionar sobre com els sons afecten el nostre dia a dia. Aquí doncs, podríem entrar els aficionats a certes seleccions que fan fresa altes hores de la matinada. Això doncs, té conseqüències molt negatives pel nostre organisme. Yeah. I també és un dia, el 18 de juliol, que serveix per trobar solucions als problemes dels sorolls. Poseu els partits els dissabtes o més aviat al migdia i no tan tard. Per tant, avui la pregunta del dia per endur-vos aquesta cistella Cap Bravo que porta tots els productes que he dit. És fàcil, la pregunta. Va, és a l'estil Rafa, que es trenca el cap. Què és allò que més t'agrada escoltar? No, és una pregunta senzilla, però que realment...
Sí.
És molt profunda.
És profunda.
Jo ho tinc claríssim,
pots fer una anàlisi profund, digues.
La ràdio.
Molt bé.
So de la pluja, m'encanta.
No m'ho esperava.
Bona aquesta.
Olma.
Dorma Camela.
Està pensant,
És que és pensant. És prou profunda, Jordi, tu què és el que més t'agrada escoltar? Digue'ns-ho per en Joan, allò que pots parlar amb ell.
Preciós, això.
El seu fill quan diu bon dia.
Preciós,
és molt bonic.
El Freixas, què?
Ai, va, som-hi.
El Freixas.
Freixas està meditatiu.
Vinga, va. Què?
No.
Què?
No ho estem escoltant.
Ah, aquí Kylie Minogue.
Saps què entès? Humor yanqui. I jo què diu ara aquest home?
Diu que és molt yanqui.
D'acord. No, doncs totes aquestes respostes com les vostres i d'altres que ens les podeu enviar al telèfon, al WhatsApp. Ens envieu un WhatsApp amb el que més us agrada escoltar, el 663-99-30-62. 663-99-30-62. Mm-hmm. Pregunta fàcil, àmplia reflexió. I, doncs, si ho feu, demà que sapigueu que cap als vols de la 1:15 aproximadament, agafarem, doncs, un papers amb els noms. Sí. Farem una mica de la mà que diuen, la mà invisible, no? Mm-hmm. És mà invisible, es diu, no?
Sí.
Qui fa de
no, mà innocent.
Mà innocent.
Mà amiga.
La mà innocent.
Ai, de veritat.
I direm que és el guanyador o la guanyadora de l'última cistella Cap Bravo de la temporada. Gràcies, amics de Cap Bravo.
Sempre.
Perquè ens heu donat humor, alegria i productes de qualitat.
Sempre.
I això s'agraeix.
Escolta, nosaltres que anem a publicitat i de seguida coneixem l'última història de superació d'aquesta temporada i ho farem, com sempre, amb Ruth Caral.
Ràdio Estel.
del 9 al 13 de desembre els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, a punt d'arribar a 3:15 del matí. Avui, que és dijous, donem la benvinguda de nou a la nostra col·laboradora periodista Ruth Caral. Bon dia, Ruth.
Hola, Joan, bon dia.
I és que, com sempre, la Ruth ve a presentar-nos una història personal amb un rerefons, jo diré bé, ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció, perquè no? En definitiva, una història de superació. Quina història has triat per acomiadar la temporada, Ruth?
Avui m'haureu de perdonar, perquè no us porto una història nova. Avui recuperarem un cas que ja vam tractar el mes de maig i que vam dir que tornaríem a fer més endavant perquè mos havíem quedat a mitges.
Sí, senyora.
No sé si recordareu de què anava, però per això us posaré una mica de context. Recuperarem l'entrevista a la cooperativa Terram, una cooperativa de la Sénia, al Montsià, que aposten en un únic projecte per la inserció laboral, l'agricultura i la joventut. I precisament els vam donar cabuda a la secció d'històries de superació perquè són el nexe d'unió de diverses històries de superació, no? Principalment perquè és una iniciativa que ofereix una oportunitat laboral a persones amb risc d'exclusió social.
Mira, tota la raó, Ruth, perquè l'altra vegada és veritat que vam fer curt i és un projecte que ens interessa moltíssim. Així que, amb qui parlarem avui?
L'altra vegada vam parlar amb Òscar Pla, un dels cofundadors del projecte, i avui hem canviat. Avui coneixerem Eli Bermúdez. Eli Bermúdez té 30 anys i és psicopedagoga. Assessora a centres educatius en qüestions d'orientació educativa, laboral i social i treballa per detectar, valorar i avaluar les necessitats educatives de l'alumnat. Tot i que este és el seu ofici i és la feina que fa habitualment, l'any 2022, ara fa 2 anys, amb 4 amics més, va crear la cooperativa Terram, una cooperativa sense ànim de lucre. El seu objectiu és clar, volen afavorir la inserció laboral dins del sector agrari, és a dir, ofereixen oportunitats laborals a persones amb risc d'exclusió social i alhora treballen els camps erms de la zona. Actualment tenen 12 treballadors i diversos projectes en marxa, tots vinculats al jovent, principalment, i a l'agricultura, especialment al cultiu de les oliveres. Una afició, el pole dance, i una cançó, la que sentim de fons, Se nos rompió l'amor, de Rocío Jurado, però interpretada per la Rosalía.
Nos devoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega.
Eli Bermúdez, bon dia.
Bon dia.
Hola, Eli, bon dia.
Hola.
Abans d'entrar a conèixer una mica millor la història de la cooperativa, què és per a tu la superació personal?
Buah, per a mi és poder afrontar tot allò que et fa por i ficar-li ganes, coratge i tirar endavant.
Diem que la cooperativa Terram sou 5 amics que impulseu el projecte, la iniciativa. Acaba de crear una mica del context i fer-me una idea. Què us va fer tirar endavant la iniciativa?
Pues les ganes de voler fer coses per canviar una mica la realitat que tenim al nostre territori i bueno, i este puntet també de més social que tenim tots els components de l'equip.
Cadascú teniu una formació diferent, en el teu cas, tot i tindré una altra feina.
què et va animar a formar part del projecte i com esteu organitzats?
Vale, bueno, començarem una miqueta pel principi, així mos fiquem, mos situem. Mm-hmm. Nosaltres vam... O sigui, tot va sorgir a partir d'un sopar informal. Llavors, un dels nostres socis o cofundadors és Rubén Prades, que ell és agricultor. S'ha dedicat sempre al camp i al conreu de l'olivera i ens va portar un oli que havia fet aquell any. Llavors, mentre estàvem sopant, el vam provar i va sorgir la idea de, ostres, doncs podries tirar un oli així més aromàtic en plantes del territori. I, bueno, i a partir d'allà se va quedar com, bueno, la idea jiji jaja. I després de la pandèmia, o sigui, durant, quan encara estàvem confinats, però ja començàvem una mica, doncs, això, a relacionar-nos en petits grups, Òscar, que era un dels que estava al sopar, em va dir, Eli, t'he de comentar una cosa que hi ha estat pegant-li voltes. I llavors m'ha explicat aquesta idea de projecte, de poder donar valor al territori a partir de donar ocupació a persones que es troben en col·lectius més vulnerables. Clar, jo en aquell moment me dedicava a l'orientació laboral, també allà al territori, a Terres de l'Ebre, i sí que veiem que hi ha molts de programes d'entitats del tercer sector que intenten donar resposta a aquestes necessitats, però a través de l'acompanyament. Que el que és la realitat a nivell laboral, després n'hi ha molt poques oportunitats. I bueno, mos va semblar pues, com una idea més o menys innovadora per a poder donar aquesta resposta a dues qüestions. A la manca de relleu generacional de l'agricultura, en este cas del conreu de l'olivera, i a la manca d'oportunitats laborals que tenen certs col·lectius.
Parles que era una iniciativa una mica innovadora. No sé si a nivell de les Terres de l'Ebre hi ha algun projecte similar al vostre, com tu dius, estan més enfocats a l'acompanyament i no tant a l'oportunitat laboral.
A l'execució, sí. Sí, bueno, hi ha diverses entitats del tercer sector que es dediquen a l'acompanyament de persones que se troben en situacions de vulnerabilitat, però després... a l'hora de poder oferir oportunitats a nivell laboral, estem una miqueta com més de mans lligades, no? Perquè no hi ha tanta varietat o no hi ha tantes opcions com per a poder donar ocupació a col·lectius en vulnerabilitat. Sí, de fet, està una mica complicada la inserció laboral en general de la població adulta allí baix al nostre territori. Llavors, bueno, pues, intentar filar una miqueta prim, però bueno, també tenint un... Al principi sí que volíem dirigir-nos a un col·lectiu molt més específic, però després vam veure que era complicat. Llavors vam obrir més a, bueno, pues persones que estiguen en situació de vulnerabilitat.
Mm-hmm. Actualment, com dèiem, teniu 12 treballadors contractats i en l'altra entrevista, Òscar Pla, que comentàvem, un dels altres fundadors de la cooperativa, ja mos va explicar la història d'un dels treballadors. Sentim-la.
Un dels nostres millors treballadors és una persona migrada, però a banda té un grau de discapacitat de més d'un 65% associat a una problemàtica relacionada a la salut mental. Ell té 31 anys i es trobava pues, parat des del 18, que va ser quan va arribar aquí. Ens va conèixer a nosaltres i a partir d'aquí pues, vam començar a veure que tenia moltes habilitats per tot tema relacionat amb el camp i l'agricultura i a més li agradava molt, era molt vocacional. I gràcies a això, pues, ara ha revertit una mica la seva situació, no? La seva situació de, per fi, pues, se troba a casa com un espai, no? de confiança. I, per tant, això veiem, no? Que dona fruit i dona això, aquell gran d'energia i esperança per a seguir endavant en el projecte.
Tant en este cas com en la resta de persones que treballen en Batres, ells s'han posat en contacte amb la cooperativa, Batres els ha anat a buscar a través de tres associacions. Una mica com heu escollit el perfil dels treballadors?
Bueno, depenent del cas també, del moment, no? de si mos trobem en campanya de recol·lecció o no, bueno, ha anat sorgint una miqueta també a través del boca a orella i bueno, en entitats també del tercer sector que se dediquen a acompanyar a diferents col·lectius, també ens han facilitat el contacte o inclús bueno, quan vam iniciar el projecte de Senia Jove també vam ser nosaltres mateixos que vam traure... les ofertes de feina per a que la gent se pogués apuntar i poder fer una mica pues, el procés de selecció.
Elia, abans tu preguntava la Ruth, no?, que us va fer tirar endavant aquest projecte o aquesta iniciativa. Deixa'm anar una mica més a la qüestió personal. Per què et vas decidir vincular-te al món de l'agricultura on el jovent, i ens ho deies tu, costa molt que s'hi vinculi?
Bueno, bé, com comentàvem, era com donar resposta a aquestes dues necessitats. pel fet de que jo també havia estat treballant en una entitat del tercer sector, acompanyant a persones en col·lectiu de risc, i perquè, bueno, és com una manera de defensar també el territori, no?, que al final és el paisatge que ens ha acompanyat tota la vida, no?, o és formar part de la nostra cultura visual, de també de la cultura popular, no?, de totes les històries que es conten de quan els nostres iaios anaven a plegar, no?, tot el tema de les ungletes, que també té, pues, bueno, este component artístic, però nostàlgic, i bueno, pues una mica també tot això. Mon iaio també tenia una plana i bueno, sempre hi ha una miqueta, una part més melancòlica.
És sentimental,
que,
eh?
Sí, sí. Més d'arrelament al territori.
Ara, com deia aquell, belzasca una miqueta, eh? L'administració ho posa fàcil?
Bueno, la veritat és que no gaire, sobretot a lo que són els temes agrícoles, no? Però per això també volia remarcar que nosaltres al final som una associació, o bueno, una associació no, som una cooperativa sense ànim de lucre, que, o sigui, portem a terme un projecte social a través de l'agricultura, que aquí sí que ho tenim més fàcil.
Sí?
Sí.
Lligat en tot això de l'administració, recordem que també fa uns mesos, no?, vam tindre les manifestacions dels pagesos arreu del país, la situació encara no s'ha solucionat, però en el vostre cas, jo també et volia preguntar perquè la situació encara s'agreuja una mica més, tenint en compte que a les Terres de l'Ebre ha plogut poc, per tant encara tenim un problema en la sequera a la zona del riu Sénia. Això d'alguna manera també us està afectant en tots els camps agrícoles que treballeu des de la cooperativa?
Sí, evidentment, clar. Vull dir, com ho comentàvem, no?, és un projecte social en el que l'agricultura és el mitjà, no?, però al final la finalitat és una altra, i sí que és veritat que el producte final que acabem obtenint és l'oli, l'oli està clar, però, bueno, en funció també dels paràmetres meteorològics, pues podem tindre un tipus de collita o un altre, i això farà que tinguem més producció o menys d'oli. D'altra banda, a part d'això, també fem altres activitats agrícoles, com pues, la neteja de camps o bueno, acompanyar també a persones que tenen els camps erms, doncs a donar-los una mica de forma i fer pues, neteges.
Tu ara parlaves de l'oli Estaclet, avui també vens corporativa, disculpeu, perquè l'oli Estaclet no es diu així en va, sinó que és un concepte que està triat perquè és una paraula autòctona d'allà baix, no?, que diem. Què vol dir aquesta paraula i per què l'heu triada?
Estaclet és un adjectiu que significa, bueno, associat a persones que, bueno, que fan escàndol, gresca, i, o sigui, en un puntet d'exageració, no?, i inclús una mica excèntric, però en una connotació positiva, no? Vull dir, això que també fem moltes vegades d'explicar les coses i els fets, no?, i ficar-li pues, este entusiasme i aquestes ganes i esta motivació i exagerar-ho, i és una paraula que només s'utilitza a la Sénia i també la vam triar perquè pensem que nosaltres volem ser estaclers, volem fer-nos notar amb el projecte i perquè ho som.
Per què enganyar-nos?
Perquè ho som, sí.
Després també parlaves de Sénia Jove, que ho has anomenat en un moment. També fes-nos 5 cèntims perquè acabem d'entendre una mica millor que l'Oli Estaclet és un projecte que teniu en funcionament i en marxa, però que a la vegada també no només doneu les facilitats laborals a gent que ho necessita i que treballa directament al camp, sinó que també esteu més vinculats en la part de lleure en els joves del territori, en aquest cas de la Sénia.
Bueno, això ho estàvem parlant mentre estàvem fent el cafè, que comentàvem, no?, que al final a la Sénia hi ha poques ofertes lúdiques o d'oci. I Sénia Jove és un projecte que el que vol és facilitar i impulsar que els joves tinguin un espai per a poder desenvolupar altres activitats que no siguin, pues, per exemple, relacionades amb l'esport o que no impliquen el consum d'alguna beguda en un bar, no? Llavors, bueno, pues, lo Sénia Jove el que pretén és pues, fer esta unió, no?, i a part també donàvem uns espais per a que els joves poguessin anar després de l'institut a fer els deures, si necessitaven pues, una mica d'acompanyament, allí tenim a dos professionals que són la Ruth i la Maria, que estic encantada també de que formen part de l'equip, i bueno, elles eren una mica les que dinamitzaven tot tot l'espai, i a part, bueno, pues, altres activitats de lectura o de veure pel·lícules.
Fem una cosa, Ruth, perquè és un tema molt interessant i no m'agradaria fer curt una altra vegada. Minutet i mig i arribem a les 11 del matí. Anem cap al butlletí informatiu i de seguida seguim parlant amb l'Eli de tot plegat i d'aquesta iniciativa tan... Com és això? Està clar?
Està clara, sí.
Escolta'm, mira, és que a mi m'ha neurat, quan heu posat Rosalia, clar, és la jefassa. Escolta'm, Rosalia, anem cap al butlletí informatiu i de seguida seguim amb aquesta conversa, va. Rompió el amor de tanto usarlo, de tanto abrazo roto, si me dicen por completo a cada paso se nos quedan las manos un buen día se nos rompió el amor aquel tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza cosas tan hermosas duran poco jamás duró una flor dos primaveras y no duró este amor por mucho tiempo